Pare Abat, bon dia i moltes gràcies.
Bon dia.
Fa ben poc que m'he iniciat aquest any 2013, el seu 13è com a Pare Abat aquí a Montserrat. Què n'espera d'aquest 2013?
Es preveu que serà un any molt, molt complicat, perquè d'una banda n'esperaria que primer que es vagi resolent la crisi amb tots els efectes que això té a nivell d'atur, a nivell de retallades, a nivell d'alguna manera social. Esperaria també que fos un any en el qual els conflictes de tota mena i a tots els nivells s'aprenguessin a resoldre pel diàleg, un any que es pogués créixer en la vivència de la pau en el món, i també n'esperaria, en tant que monjo i per tant en tant que cristià, que també fos un any que ajudés a conèixer més doncs, la persona de Jesús i el seu evangeli.
Entén que hi hagi molta gent en aquestes èpoques que demani més que agraeixi?
Sí que ho entenc, perquè una de les dimensions de si és a nivell de pregària, doncs és també la de petició, i d'altra banda, si és a nivell de societat, davant de les necessitats, doncs entenc que hi hagi la gent que demani, però crec que no hem d'oblidar la dimensió de l'agraïment, tant per les coses que van bé com per les coses que de vegades doncs, rebem dels altres, i si és en la pregària, doncs també per agrair doncs, el que Déu ens fa.
És innegable que Catalunya travessi, i ara en parlarem, moments de dificultat en diferents àmbits, no només Catalunya, sinó el món en general, però tancant-ho al país, econòmic, polític, social, cultural, crisis de valors, crisis de fe. En èpoques com aquesta, els creients catalans ens en recordem més de la Verge de Montserrat?
Bé, de vegades pot passar allò que diuen, que ens en recordem de Santa Bàrbara com trona, i en aquest sentit potser sí, però en tot cas diria que la pregària o la dimensió religiosa va molt més enllà d'una situació de crisi, no? I que suposa el que és una vivència de la fe cristiana, doncs s'ha de saber viure en moments de crisi i en moments de dificultat. Sí que és veritat que en un moment de crisi com el nostre la gent potser se n'adona que el que pot arribar a omplir i fer feliç no són només les coses materials. En aquest sentit crec que seria una conseqüència positiva de la crisi.
Ha augmentat el nombre de visites a Montserrat en aquest últim any?
La tendència aquí a Montserrat de visites és més aviat d'estar per damunt dels 2 milions. El 2011 van ser 2.300.000 i el 2012 ha quedat una mica per sota, 2.100.000. I és curiós, i això condiciona una mica potser el que dèiem ara fa un moment, que aquesta disminució en part és disminució de gent del país.
Disminució de gent del país?
Sí.
Ai, carai.
Precisament perquè anota els efectes de la crisi, doncs també doncs, surt menys de casa i també doncs, a nivell de Montserrat doncs, pugen menys. Són tant per cent relativament petits. Però...
I qui puja més ara? Qui són dels que augmenten el seu nombre de visites?
Sobretot, en aquest moment, el gran col·lectiu de visites de l'estranger és Rússia.
Caram! Allà són ortodoxos, o sigui que sorprèn, no?
Uns són ortodoxos i altres són potser res, però en tot cas, el visitant rus és un visitant nombrós a Montserrat, de manera que hem fet l'audiovisual, un audiovisual nou que acabem estrenar fa relativament pocs mesos, explicant què és Montserrat i fins i tot està muntat d'una manera molt interactiva, que pots arribar a tenir molta informació, entre les llengües que hi hem posat, doncs hi ha el rus, una de les quatre llengües principals amb què està presentat aquest audiovisual, doncs és el rus.
Deu ser català, castellà, anglès i rus?
Exacte. Sí.
L'altre dia ens va passar una cosa molt curiosa, que és que divendres passat, que en l'espai del temps, amb la Mònica Usart, una oient ens va enviar quin temps farà Moscou aquests pròxims dies. I recordo que hi va dir, si és que el meu fill s'hi va cap allà, i té, si va dir 6 o 7 o 8 anys, no recordo l'edat que tenia, o 10, i vam quedar a dir, carai, un nen que se'n va a Moscou, sol, en 10 anys, i llavors i ho vam dir per antena, i va dir, i ens va enviar un missatge a la tarda, dir, no, és que va amb l'Escolania. O sigui que l'Escolania és a Moscou.
L'Escolania aquest dematí ha marxat a Moscou i tornen divendres que ve a fer uns concerts. És la tercera vegada que hi va. L'any 2011 va anar a Moscou invitada precisament per l'Església Catòlica a fer una sèrie de concerts. Hi ha una presència catòlica petita, però hi és a Rússia a fer una sèrie de concerts a Moscou. El mes de març va anar a Sant Petersburg a fer uns concerts. I ara torna a ser a Moscou i aquesta vegada invitada per l'Església Ortodoxa, pel Patriarcat de Moscou.
Viatgen molt?
Fan 2 o 3 viatges així una mica llargs a l'estranger a l'any, sí.
Pels que puguin pensar que l'abadia de Montserrat i els seus monjos viuen aïllats del món real, aquí també es percep la crisi?
La crisi es percep, jo diria, de moltes maneres. Es percep d'una banda pel que la gent explica. Montserrat és un monestir que està molt en connexió amb la gent i, per tant, la gent t'explica els seus problemes, la gent et demana la seva ajuda. També hem mirat de ser solidaris amb algunes entitats que ajuden a pal·liar els efectes de la crisi. D'altra banda, també es nota la crisi, abans hi he fet una certa referència, doncs amb una certa davallada de visitants, sobretot d'aquí del país, i en aquest sentit també doncs es nota que la gent que puja a Montserrat fa una mica menys de despesa de la que feia abans. I d'altra banda, com a comunitat, pensant en tot el que és el patronat de la muntanya, el que és el monestir, el que és l'Escolania, doncs també notem els efectes de la crisi i diria l'economia també doncs se'n ressent una mica.
Ara a l'Església per Abat hi ha hagut la gent a demanar més ajuda espiritual o més ajuda material?
L'ajuda material a l'Església ja ha acudit sempre a demanar-la, no? Però ara en aquests moments d'una manera molt, molt més forta. Normalment, jo diria que en el petit o gran diàleg que hi ha entre el que es va demanar l'ajuda a l'Església, sigui a les parròquies, sigui a Càritas, sigui en els convents de les cases religioses, no és mai simplement un gest fred de donar, doncs, que sigui una ajuda, sigui monetària, sigui amb productes concrets, sinó que sempre hi ha un diàleg i, per tant, sempre hi ha també un intentar encoratjar i un intentar oferir una ajuda espiritual.
I creu que l'Església està donant una resposta social a la crisi econòmica que, per exemple, no està donant els diferents governs?
L'Església dona una resposta molt important, en alguns llocs fins i tot en col·laboració, penso en municipis, per tant en col·laboració amb els ajuntaments. També hi ha tota una altra sèrie d'entitats al país, penso en el Banc d'Aliments, per exemple, que no és d'Església, o altres ONGs que ofereixen una ajuda que realment, si tots aquests paressin o paréssim, el govern o els governs tindrien problemes seriosos per afrontar totes les mancances socials que això crearia.
La crisi econòmica afecta la crisi de fe?
Jo diria que la crisi econòmica és fruit d'una crisi de valors i en aquest sentit la fe cristiana ajuda a individuar aquests valors que potser han fallat i que han portat a la crisi. Diversos, perquè la crisi també té molts fronts, no? Però en el fons sí que és una crisi d'una manca d'ètica que ha buscat doncs, el diner fàcil per un cantó o d'altra banda que ha potenciat el desig de l'afany de tenir, l'afany de posseir en la gent. Diria, en el fons hi ha una dimensió ètica. Aleshores, el veure el resultat d'aquesta manca de valors pot portar a una reflexió i en aquest sentit redescobrir una sèrie de valors que els transmet doncs la fe cristiana, però que també la majoria es troben dins el que seria l'àmbit de l'humanisme cristià, i en aquest sentit pot portar a redescobrir aquests valors que la manca d'aquests valors ha provocat la crisi.
Parla de redescobrir aquests valors. Com els podem redescobrir, aquests valors, per Abad?
Diria que no és fàcil, és més fàcil perdre'ls que no pas retrobar-los. Jo diria que hi ha un aspecte important aquí a nivell de les famílies, de quins valors s'inculca en els infants i en els adolescents. Hi ha també una responsabilitat de l'escola, del món educatiu, del món del lleure, dels mateixos mitjans de comunicació, el valor de la veritat, el valor d'una certa austeritat de vida, el valor de no voler tenir les coses immediatament ja quan les desitges, el valor de saber també doncs, no satisfer tots els desitjos, el valor de la solidaritat per damunt de l'interès personal, etc etc.
Aquesta crisi pot servir per canviar aquesta escala de valors?
Jo esperaria que sí, però de vegades em temo que no servirà gaire. Però esperaria i desitjaria que sí, perquè em sembla que ens aniria bé per tota la societat.
Parlem de política, si li sembla, per Abad. A l'edat mitjana, alguns abats havien estat presidents de la Generalitat.
Sí.
Avui en dia, en quina mesura l'Església pot estar vinculada a la política? Fa política l'Església?
Jo diria que l'Església, si entenem per política el que pot ser la política a nivell del que toca fer en els polítics i en els partits, no. Si entenem per política amb una P majúscula tot el que és el buscar el bé de la societat i en el fons doncs, de les persones i de la gestió de la cosa pública, diria que l'Església no s'ha de posar a fer política, però sí que a partir de la paraula que li ve de l'Evangeli i a partir també doncs, de la seva experiència i a partir de la connexió que l'Església té amb les realitats fins i tot de més pobres, penso en zones de marginació de les nostres ciutats o penso també en zones del que seria més tercer món on l'Església sempre hi és present, doncs en aquest sentit aportar una paraula que il·lumini el debat polític, jo crec que l'Església ho pot fer, el que no ha de fer és entrar dins el joc polític que toca amb uns altres.
En una entrevista seva a Ràdio Estel, vostè va mostrar-se a favor del pacte fiscal. Creu que és un element indispensable per la recuperació econòmica de Catalunya o ja han passat masses coses com per recordar-nos d'aquell pacte fiscal, d'aquelles èpoques que vostè concedia aquella entrevista a Ràdio Estel?
És a dir, en aquell moment el context evidentment era un altre, però crec que continua sent vàlid el fet que Catalunya, almenys en la situació que està actualment i formant part doncs, de l'estat espanyol, necessita un altre sistema de finançament, si no, doncs anirà quedant ofegada.
Recordo que en aquella entrevista també deia que el pacte fiscal fins i tot seria bo per la recuperació econòmica d'Espanya. Ja sé que vostè és un sacerdot, però no creu que la solidaritat té un límit?
És a dir, des d'un punt de vista cristià, la solidaritat pot ser il·limitada i pot arribar fins a donar-ho tot. No? Passa que en aquell context, jo diria que en aquest sentit encara continua sent vàlid, jo pensava, en tant que Catalunya és un motor de l'economia, sigui de l'estat espanyol, sigui dels estats del sud d'Europa, pensant també en una mentalitat doncs, més oberta a Europa, aleshores és bo que l'economia i per tant que la dimensió, la fiscalitat de Catalunya canviï per millorar el finançament de Catalunya, però això no vol dir doncs, deixar de ser solidari o de fer aportacions en els altres pobles que ho necessitin, només.
Recordo que el president Pujol ha estat de les persones que històricament sempre deia que era molt important la pedagogia. Recordo també que fa molt temps el propi president Pujol va dir s'ha acabat la pedagogia. Encara és possible mantenir unes relacions, diguem-ho, efectives amb l'Estat?
És a dir, una cosa és l'Estat, i jo crec que també hi pensant en un context ampli de, del que és la Unió Europea, doncs cal que hi hagi unes relacions de diàleg i unes relacions de negociació, etc. Vull dir, jo crec que no hi pot haver una ruptura. I d'altra banda, si en comptes de pensar en el que és l'Estat, que per tant vol dir l'administració de l'Estat, es pensa en tot el que són els altres pobles de l'Estat espanyol, no hi pot haver una ruptura, perquè moltes famílies de Catalunya doncs, tenen familiars en altres llocs. I el que s'ha de fer és una pedagogia de dir com podem viure les relacions i la solidaritat i la vinculació familiar, potser, si arriba el moment, en un altre context.
S'ha establert l'any 2014, en principi, com a data per una consulta sobre l'estat propi a Catalunya. L'abat de Montserrat està a favor de la consulta, del dret a decidir?
És a dir, l'abat de Montserrat està a favor del que diu la doctrina social de l'Església. Doncs en aquest sentit es pot dir que la doctrina social de l'Església reconeix Catalunya com una nació i, per tant, reconeix a Catalunya el dret de reivindicar tot el que això de ser una nació comporta a nivell de la llengua, a nivell de la cultura i també a nivell de decidir quin és el futur de Catalunya i quina és la manera com Catalunya s'ha de relacionar amb els altres pobles d'Espanya i amb els altres pobles, diria, dins el context europeu. Això és, i per tant l'abat de Montserrat comparteix aquesta doctrina que pot portar això a preguntar a la gent què és el que desitja.
Si a favor del dret a decidir i a favor de l'estat propi.
L'abat de Montserrat en aquest sentit diria que estarà a favor del que en el moment que es faci la consulta doncs la societat decideixi.
Dirà la seva opinió l'abat de Montserrat quan hi hagi aquesta consulta?
Dependrà una mica de les circumstàncies. En tot cas, l'abat de Montserrat exercirà el seu dret de vot.
Què creu que diria el Vaticà en cas que Catalunya votés a favor de l'estat propi, a favor de la independència?
És a dir, això és pensar a partir del que s'ha fet en altres moments i en altres contextos. Jo diria, a Catalunya, doncs, tant per aquesta posició que he dit dels bisbes de Catalunya com per la posició de molts capellans que són a Catalunya i de molts cristians que són a Catalunya, aquí continuarà havent l'Església Catòlica i, per tant, el normal serà que la relació amb el Vaticà d'aquesta Església i del Vaticà amb aquesta Església continuï sent la relació normal i, en el cas que Catalunya arribés algun dia a la independència, doncs m'imagino que el Vaticà establiria relacions diplomàtiques amb aquest nou estat com ho ha fet amb els altres estats que s'han anat creant.
Li pregunto al pare Abat, si ens neguessin l'autonomia de Catalunya, si ens la traguessin, com alguna vegada fins i tot s'ha arribat a comentar, a favor de qui es posicionaria Montserrat?
Montserrat durant molts anys i en temps difícils, i no solament en temps de la dictadura de Franco, sinó en temps ja de la dictadura de Primo de Rivera, ha estat defensant sempre els drets de Catalunya com a poble, com a, potser en aquest moment no parlaven de nació, però en tot cas diríem els drets nacionals de Catalunya i la cultura i la llengua, i Montserrat continuaria fent. Això per estar al servei no d'un ens abstracte que és Catalunya, sinó dels ciutadans i ciutadanes que viuen a Catalunya.
Recordo que hi ha hagut una evident polèmica a través de el que el ministre d'Educació ha anat parlant aquests últims temps de l'espanyolització de l'escola catalana. Quan un estat, sigui quin sigui, es preocupa més de la llengua per la qual s'ensenya als seus infants en un lloc concret, més del que s'ensenya, no hi ha un problema greu?
Evidentment hi ha un problema greu. I aquí, en aquest moment, recordo un altre aspecte que entraria dins el que deia de la doctrina social de l'Església, i és que, i això hi ha més d'un text de Joan Pau II que ho diu, que la llengua és el que denota la sobirania d'un poble quan no té sobirania política, perquè no la vol o perquè no li dona, és igual. La llengua és un element de sobirania. Aleshores, jo diria tocar la llengua és tocar un aspecte molt, molt delicat i molt sensible. I en aquest sentit, jo diria que tocar el model educatiu que hi ha hagut a Catalunya, que durant tants anys ha funcionat i que no ha portat cap problema, doncs em sembla que seria una cosa greu, i espero que hi hagi prou seny doncs perquè no hi arribem aquí.
Què li va semblar la manifestació de l'11 de setembre, per Abad?
Jo la vaig viure una mica des de lluny perquè jo era a Roma per una reunió de debats, però realment va ser una cosa impressionant. La unitat, la dimensió cívica, la dimensió fins i tot festiva, i d'altra banda sense cap incident de cap mena, no? Que d'altra banda em sembla que és el gran testimoniatge que com a poble hem d'anar donant, no? Davant de temps que puguin ser difícils, doncs agafar les coses des del dia de la democràcia, del diàleg, de l'intentar explicar les coses, per tant de fer pedagogia i de mantenir la unitat. En aquest sentit crec que és important que a nivell de Catalunya doncs no anem creant una divisió i una tensió a nivell de societat.
I li pregunto perquè va haver un mandat d'aquella manifestació cap als polítics. Dic això perquè la sensació molta vegada de la distància entre la política i la ciutadania cada vegada es fa més gran. I li puc afegir aquí, per exemple, els casos de corrupció que a la política espanyola i a la política catalana hi ha hagut. Què se li hauria de reclamar a la política en aquests moments respecte a la seva relació amb la ciutadania?
Jo diria que se li hauria de reclamar una manera de fer doncs, un comportament ètic, i no solament ètic a nivell de les gestions concretes, sinó que externament també es vegi que sigui un comportament ètic, un comportament modèlic per la ciutadania, perquè diria en aquest moment hi ha el perill que els ciutadans doncs no valorin la tasca que toca fer en la política.
El santuari és un lloc dedicat a l'espiritualitat, però és innegable que es treballa per la vida cultural del país. Estem parlant de que hi ha una biblioteca, hi ha un museu, hi ha una discogràfica, hi ha una editorial pròpia. Parlava abans de la llengua. Perillen la llengua i cultura catalanes en el context actual de les relacions amb Espanya?
Pot ser que hi hagi un intent de que disminueixi la presència de la llengua a l'escola, en parlàvem abans, o potser hi ha un altre aspecte que fa perillar també la cultura, que no és tant la relació amb els altres pobles d'Espanya, sinó que és també la crisi econòmica. No? Les primeres coses que són retallables, per dir-ho així, són les de cultura, perquè no són tan essencials com d'altres.
Les últimes xifres publicades diuen que amb la crisi ha disminuït el nombre de divorcis, però també el de matrimonis. Com veus aquestes dades?
Bé, d'una banda, veig que entenc que la qüestió econòmica condicioni tant el fet de divorciar-se com el fet de casar-se. Però jo crec que hauríem d'estar una mica més per damunt, sobretot en aquest moment penso doncs en els matrimonis, no? De que potser hem construït una manera de celebrar els matrimonis que suposa una despesa molt important, i en canvi el que potser hauríem de trobar una altra manera de celebrar-los que fos més senzilla, que no quedés tan condicionada per l'economia, i posant sobretot l'accent en què l'important és que la parella que vol prendre aquest compromís de viure i de viure en matrimoni.
Durant l'última missa del Gall vostè va tenir paraules de record cap al bisbe Casaldàliga. Recordem que el bisbe Casaldàliga va estar amenaçat de mort per defensar les terres dels indígenes al Brasil. És un exemple el Pere Casaldàliga per la resta de representants de l'Església?
És a dir, primer de tot val a dir que respecte a mi hi ha una relació personal. El bisbe Casaldàliga va ser professor meu quan jo era adolescent, i aleshores va ser una persona que no solament a mi, sinó a tots els que érem del meu curs, ens va impactar molt el seu testimoniatge, d'una banda, doncs, d'un home de fe, d'un home que es va prendre seriosament l'Evangeli, d'un home que, d'altra banda, va saber treure totes les conseqüències del fet de ser cristià, i, per tant, tot el compromís en defensa dels drets humans, i un cop va anar al Brasil en defensa doncs, de les tribus índies de la zona aquella d'on ell és bisbe, Sao Feu, o era perquè ara està jubilat, de Sao Félix d'Araguaia. I en aquest sentit, doncs, en el moment que havia de marxar d'allà, evidentment per raons de seguretat, però ell no havia volgut marxar mai i fins i tot havia estat amenaçat de mort, i una altra vegada van assassinar amb un altre i l'assassí pensava que el matava amb ell. Doncs en aquest moment, per recomanacions de molta gent que l'apreciava, doncs va haver de marxar, però em semblava que per ell havia de ser de molt sofriment, i per això vaig manifestar la meva adhesió. Jo diria que, en aquest sentit, que és un model de coherència entre la fe cristiana i l'adhesió a la persona de Jesús, i el que això comporta de compromís social, de compromís de defensa de la justícia, de defensa dels drets de les persones, i a totes allò que parlàvem abans al començament, de si la solidaritat havia de ser limitada o no. Doncs ell ha viscut la solidaritat amb aquests pobles indígenes d'allà fins a jugar-se la vida.
Acabarem de seguida, però vull preguntar per una persona que ens va deixar el 31 de desembre, un humanista, un metge, però també un cristià declarat, amb el qual parlar amb ell era escoltar saviesa. Ha estat el doctor Brogi, d'aquí parlo, del doctor Moisès Brogi, un exemple de comportament?
Una persona humana molt completa. Val a dir que la relació del doctor Brogi amb Montserrat és de molts anys. Hi ha tota una sèrie de monjos, o alguns que ja són morts, doncs, que havien estat operats pel doctor Brogi, i hi havia una relació d'amistat molt forta. Jo diria que és un model, d'una banda, de conviccions, de reflexió que les coses materials no arriben a fer feliç, sinó que cal buscar la dimensió espiritual de la persona, de com un també s'ha de comprometre en el bé dels altres, en aquest sentit d'ajuda als altres, de solidaritat amb els altres, que ho va viure durant la guerra, l'última guerra mundial, ell, però també després com a metge, doncs, ajudant moltes persones i operant de vegades gratuïtament a moltes persones. Diria que és una referència, no solament a nivell de solidaritat, sinó d'aquesta necessitat d'interiorització que necessita la persona humana. Ell l'ha viscuda, i l'ha viscuda en profunditat.
Escolti'm, per abat, és que, clar, quan apuntava aquí el guió, en aquests moments es poden veure imatges de salms i d'oficis del passat Nadal a la nova televisió online de Montserrat Televisió. Sí. Clar, Montserrat té ràdio, té televisió, té web, té botiga online, té Facebook. Molta gent em dirà, molts oients que es deuen escoltar en alguna recuda, on deuen pensar, home, clar, si això és el que fa servir tothom. Home, però l'Església moltes vegades, sempre ens queixem de que l'Església moltes vegades viu el segle passat. En canvi, Montserrat, repeteixo, ràdio, tele, web, botiga online, Facebook, és a dir, no tenen por les noves tecnologies.
No, tot i que a l'hora de comentaris se'n poden fer de dues maneres, no? Un és aquest que ha fet vostè, de dir és normal perquè ho té tothom, o, com alguna altra vegada ens ha passat, algú de dir els monjos no s'haurien de dedicar a aquestes coses, haurien de viure tancats i resar només, no? En canvi, nosaltres doncs creiem que hem d'estar en aquestes noves tecnologies, perquè ens sembla que és una cosa que és compatible amb el que és la nostra vida. D'altra banda, és una manera de poder fer participar a la gent alguns aspectes importants dels que nosaltres vivim, per exemple, la pregària del matí, la pregària del vespre, la missa dels diumenges pot ser seguida per aquests mitjans. Hi ha molta gent, doncs, que ho segueix, alguns anant a treballar, doncs, preguen amb nosaltres que estem aquí. I d'altra banda, també un lloc de difondre el missatge cristià, i també té aquestes mitjans nostres, tenen una dimensió evidentment cultural, que no solament se centra en el que és la cultura catalana, sinó una mica en el pensament contemporani.
Moltes vegades ens preguntem els creients sobre la fe, i per això li vull preguntar, doni'm algun argument per, si se'm passés pel cap, no perdre aquesta fe.
No és fàcil dir-ho així, concentrat amb la poca estona que queda d'entrevista, però en tot cas diria tres coses. La primera, pensar en el cosmos que ens envolta. Una gran magnitud, milions de galàxies formades per milions i milions d'estrelles i de planetes, tot movent-se, perquè això no és una cosa estàtica, amb una sèrie de normes i de lleis que no poden haver sortit de la matèria. Un altre punt, el testimoniatge que ens ve, jo hi he fet referència dues o tres vegades parlant de l'Evangeli, que en el fons ens ve dels deixebles de Jesús, que ens transmeten el missatge de la persona de Jesús, que ens diu que tot això no és per casualitat, sinó que tot això és obra d'un ésser superior, espiritual, però que el podem anomenar pare, i que aquests deixebles ens diuen que Jesús, tot i que va ser condemnat a mort i va morir en creu, doncs després ha continuat vivint. I en donen testimoni perquè ells ho han palpat, això. I tercer àmbit, diria, és mirar-se un per dintre. Els desitjos que tenim de plenitud, de felicitat, de viure per sempre, és una mena de passió inútil, que deia Sartre, o té una resposta? Aleshores, jo trobo en la contemplació de l'univers i en el missatge de Jesús una resposta a aquestes inquietuds que jo sento per dintre, de manera que em sembla que és més coherent creure que no pas no creure. I en aquest sentit jo respecto molt els que es defineixen doncs agnòstics, perquè vol dir que hi ha una lluita interna entre la fe i la no fe, i també crec que definir-se ateu amb tota convicció també hi ha un cert acte de fe en què Déu no existeix.
I ara sí que va l'última. Aquest any es compleix el 50è aniversari d'aquella famosa entrevista de l'abat Escarré al diari Le Monde, que recorda molt també aquell famós discurs que va fer Nacions Unides al músic, al Pau Casals. Què creu que escriuria 50 anys després si tingués que fer una visió de Catalunya l'abat Escarré?
Crec que més o menys, evidentment actualitzat en el context actual, perquè en aquest sentit doncs, Catalunya ha recuperat molts drets que en aquell moment doncs, no tenia. D'altra banda, també un altre dels punts que denunciava l'abat Escarré en aquell moment era la manca de drets humans en el règim que hi havia aleshores a Espanya. Per tant, diria això, no crec que... Vull dir, la situació ha canviat molt, però crec que continuaria defensant els drets de les persones, la llibertat individual de les persones, i continuaria defensant els drets i la plenitud dels drets de Catalunya, i continuaria defensant, en tant que també feia una referència a la Pacem in Terris del Papa Joan XXIII, una crida a l'entesa entre tots els pobles, i per tant en aquest sentit doncs el diàleg, la reflexió conjunta, la mirada d'arribar a punts comuns, etc.
Ha estat un honor escoltar-lo una vegada més per abat. Moltes gràcies per haver-nos rebut aquí a Montserrat i fins aviat.
Gràcies.
Bon dia.